Són les 9 del matí.
Bon dia a tothom, us informa Mercè Raga. Pedro Sánchez valora com respondre a la resposta de la sentència del procés. Madrid amenaça ara d'aplicar la llei de seguretat nacional. Aquesta llei és una norma ordinària, per tant està per sota del rang normatiu pel que fa a l'Estatut d'Autonomia, que és una llei orgànica, per tant la podria tombar. Tot i que encara hi ha dubtes sobre l'aplicació d'aquest article del 155 i per part del govern de Sánchez, s'assegura que estudia totes les opcions possibles. Recordem que el motiu de la discòrdia sobre l'aplicació d'una norma o una altra està en el fet que la Constitució espanyola estableix específicament que l'article 155 de la norma magna s'ha d'aprovar en el ple del Senat i que, davant la seva dissolució, la Diputació Permanent de la Cambra Alta té restringides les seves atribucions. A poc a poc es van sabent més detalls de com serà la resposta a la sentència, tot i que de moment partits i entitats independentistes no ensenyen encara les cartes i només criden a la mobilització. La plataforma Tsunami Democràtic ha llançat un missatge en el que avisa que les accions que s'estan organitzant pretenen generar una situació de crisi generalitzada a l'Estat espanyol que es prolongarà en el temps. Sense donar masses més detalls, demanen que s'estigui atent als seus canals informatius i avisen que de bon punt sortir la sentència s'haurà de deixar tot el que s'estigui fent, perquè el que es prepara requerirà d'una reacció immediata. I avui també us podem explicar que la Junta Electoral Central insta Quim Torra a retirar llaços grocs d'edificis públics abans de divendres a les 3 de la tarda. En la sessió d'ahir, la JEC recorda les decisions preses abans de les eleccions generals del 28 d'abril. I aquest dimarts 2 d'octubre, l'Ateneu Universitari Sant Pacià ha donat el tret de sortida al que serà el seu quart curs acadèmic des de la seva fundació l'any 2015. L'acte, que ha començat a la capella del Seminari Conciliar de Barcelona amb una eucaristia presidida per l'arcabisbe de Tarragona i antic degà de la Facultat de Teologia, Joan Pla. Planelles ha comptat també amb la lliçó inaugural impartida pel doctor Albert Viziano. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante.
Ràdio Estel.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors, amb la col·laboració del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i la Caixa.
Avui estem a ESADE, a ESADE Creàpolis, a Sant Cugat, al Woman Evolution, al Congrés sobre Salut, Benestar Emocional i Lideratge Transformacional. Woman Evolution, el we, nosaltres. Estem vivint un temps nou. Des del 8 de març del 2018, data històrica, va començar un moviment massiu a través del Me Too. En aquí es van assentar les bases reals i teòriques d'un nou període, el que s'anomena la quarta ona. Per una banda, tenim la lluita contra la violència sexual i, per l'altra, l'assentament de la paritat real. Per tant, podem dir que, efectivament, estem davant d'un moviment de grans masses gràcies a les tecnologies i a les xarxes socials, i l'element comú a tot el món és la lluita contra la violència. Per què estem avui des del Plusvàlua Dones aquí, en el Woman Evolution? Per seguir fent el que portem 4 anys fent, per visibilitzar i donar sonoritat, per impulsar-nos les unes a les altres i perquè els homes també ens agafin de la mà i puguem avançar junts. Diguem-li a la nostra amiga, a la nostra filla, a la nostra mare i a la nostra veïna que pot fer-ho, perquè nosaltres podem fer-ho tot, qualsevol esport, estudiar la carrera que vulguem i, sobretot, en sortir-nos de la violència de gènere. Molt bon dia, tenim una taula avui de luxe. Olga Ortiz, bon dia.
Bon dia, Mireia, bon dia a totes.
Olga Ortiz, ho recordem, és advocada, experta en lideratge femení i membre del del Departament de Dret Civil Català al Parlament de Catalunya. Núria, molt bon dia.
Molt bon dia, Mireia.
La Núria Lau és la presidenta de Conell Corporació i expresidenta de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona. A la taula tenim una altra de les conselleres del Plusvàlua Dones, l'Eugènia. Bon dia.
Bon dia, bon dia a totes.
L'Eugènia Pons de Gironella, advocada i mediadora de Open Up Barcelona. Ens acompanya una altra de les conselleres, Bet Borés.
Bon dia a tothom.
Molt bon dia, Bet. La Bet és la presidenta de l'Associació Internacional de Consultors d'Imatge a Espanya. I Anna, bon dia.
Molt bon dia a totes.
L'Anna Plans és la presidenta de l'Associació de Consumidors i Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Com podeu observar, tenim una taula com no l'havíem vist mai en el Plusvàlua Dones, perquè hi tenim sentades a 4 de les 5 conselleres del programa. Li enviem una salutació molt gran a la Mercè Blanco, però tenim a la Núria Lau, que sabeu que és una de les membres més fortes del nostre equip de tertulianes. Doncs, Olga, un d'aquests temes tan importants que portem aquests anys parlar-ne dia rere dia i treballant és el lideratge. I avui, des d'aquí, des de SADE, des del UI, es parla del lideratge transformacional. Què és, per aquests que s'han anat enganxant aquests darrers anys o aquests últims mesos, què és el lideratge femení, Olga?
El lideratge femení no deixa de ser la forma en què tenim de liderar les dones. Moltes vegades, quan es parla de lideratge femení, pensem en que està contraposat al lideratge dels homes. I nosaltres, des del programa, i sobretot tu, hem intentat explicar que el lideratge de les dones és aquell lideratge que s'efectua amb les nostres capacitats. Les dones tenim capacitats a l'hora de liderar empreses, a l'hora de liderar a casa nostra, a l'hora de liderar entre dones, que és una manera més empàtica, més oberta, una manera més sentimental. I a vegades nosaltres mateixes bloquegem aquesta manera de liderar empàtica i sentimental amb un lideratge autoritari, perquè pensem que fent o siguent autoritat se'ns respectarà. Crec que aquest canvi de visió per part de les dones, aquesta manera que tenim ara d'ajudar-nos, de compartir i d'entendre que les nostres capacitats són importants per donar a conèixer el que les dones fem, és el que està provocant aquests congressos. Avui està aquí a la taula de SAD Creàpolis. Després compartirem amb altres dones experiències.
És sí, aquest... perquè ve avui aquí la consellera Chacón, la presidenta del Port de Barcelona... és
dones
una
que han arribat a càrrecs importants i dones que estan liderant amb les seves fórmules. Per tant, jo crec que avui aquesta sinergia de dones, aquesta empatia entre dones, fa que ens ajudem i fa que creixem d'una altra manera i amb una altra visió.
Perquè un tema que ens trobem amb el lideratge femení, Olga, quan ara ens parlaves d'aquesta empatia, d'aquestes noves formes de la transformació que estem vivint, teníem una manca, les dones, de referents?
Més que res, les dones no teníem referents perquè quan nosaltres vam estudiar la nostra època, aquests referents en els llibres no estaven. Per tant, ha sigut ara que comencem a través de les administracions públiques, a través de les escoles, que és important, i a través, entre nosaltres, a fixar aquests referents. Fa dos dies parlàvem de Clara Campoamor, és a dir, estem parlant de dones referents en totes les matèries. I, a més, les dones hem après a no negociar la nostra identitat. A no negociar la nostra identitat.
Això què vol dir, exactament?
Això vol dir que hem après a sortir d'aquesta marca blanca que vol que les dones brillem o no siguem diferents a altres sistemes. Què vol dir això?
Exacte, què vols dir amb marca blanca? Qui és que no ens deixa brillar? El propi sistema?
Nosaltres mateixes. El problema és que nosaltres mateixes som les que tenim les capacitats per donar i per conèixer i, a més, per compartir, i ens limitem perquè estem en una manera de societat que sabem que si sortim de l'estereotip social potser no som estimades. Per tant, ens convertim en marca blanca. És aquell cercle en el que la dona cau i llavors comença ella mateixa a sentir-se hosta d'una cultura. Què vol dir? Que no se sent... es sent convidada de pedra a determinades taules, i és quan comencem nosaltres mateixes a boicotejar-nos fent servir diminutius com una miqueta, només ser una miqueta, jo d'això no sé, i tens 3 màsters, 2 carreres, o no, o saps d'aquell tema.
Exacte, a vegades no cal tenir tantes titulacions, o sí que cal tenir doncs unes bases, lògicament, però també tenir experiència. Nosaltres mateixes ens autolimitem, com deies. Núria Lau,
lligant amb el tema del lideratge que ens estava parlant l'Olga, de fer aquestes passes endavant. Quins beneficis trobem en que una dona dirigeixi una empresa?
Per mi, el més important és que les dones som una agent de canvi. En el moment que una dona entra en una posició directiva en una empresa, el primer que vol és diversitat, diversitat. I quan es considera una diversitat en un consell d'administració o una diversitat en un comitè de direcció, pues, hi ha uns beneficis econòmics. A més de l'ambient de treball, perquè millora moltíssim, som molt més comunicatives, tenim unes soft skills, que n'hi diuen, no?, que són molt més properes a la gent i arribem millor a la gent. Nosaltres no som millors que els homes, simplement som millors perquè, com a gent de canvi, canviem les empreses per dintre i apostem per la diversitat.
M'ha agradat molt aquesta apreciació que acabes de fer, Núria, perquè des d'aquest programa mai posem un sexe per davant de l'altre, ni molt menys, sinó aquí el que estem procurant fer és envalorar a la dona, que agafem forces, perquè per sort, avui en dia, i aquest és un exemple, per aquest motiu estem avui aquí a SADE Creàpolis, cada vegada s'està parlant més i més obertament i hi ha més recolzaments per la dona. Però fa 5 anys, quan les Plusvàlua Dones vam començar a picar les portes per poder fer un programa, aquest programa, tothom deia molt bé, però aquí no. Aleshores, aquí no es tracta d'homes o dones. No, no, hem d'avançar junts de la mà perquè és l'única manera de tenir un món millor.
És el que
quina és la situació, Núria, que ens trobem a Catalunya o a Espanya, les dones?
Mira, ahir ho vaig estar mirant, repassant els indicadors de l'ODE, que gràcies a Déu tenim aquí a Catalunya
un observatori
que cada any es preocupa de poder tenir els números per poder-ho valorar. Pues mira, amb CEOs estem sobre el 3%.
És baixíssim,
és
pràcticament
baix.
Inexistent, un 3%.
Direcció, un 47 menys que els homes, que és un 31% dels càrrecs de direcció que estan, són dones. I a la bretxa salarial, pues, estem amb un 15% el 2017.
Perquè el 2018 va ser el pitjor any, com no hi havia hagut en tota la història, que estàvem amb un 23%. Sí. Catalunya, 23%, Espanya, 21%.
Però és que, Mireia, el 73% dels contractes de temps parcial són de dones i la bretxa salarial és d'un 34%.
Clar, per això és tan important que fem molta incisió en el mercat laboral, en el món del treball, que és on realment cal que fem el salt per aconseguir que aquesta bretxa salarial deixi d'existir. Per sort, cada vegada les coses estan millorant. Eugènia Pons de Gironella, lligant-ho amb aquesta pressió que a vegades també té la dona, com aconseguim un millor benestar?
Pues mira, la dona té, a més de la pressió que té, té una gran eina, que és la seva intel·ligència emocional. Estem mirant moltíssims enquestes a veure quina diferència hi ha entre la intel·ligència emocional d'un home o d'una dona, o si la dona en té més o menys, i la majoria d'elles parla de paritat. No hi ha major en un grup o menor en un altre. Però sí que és cert que una de les enquestes, curiosament, va donar una dada molt interessant, que és que la dona sap cuidar molt més les emocions d'un altre que un home. D'altra banda, els homes tenen major facilitat de controlar les seves emocions. Això té la seva part, que potser ens ho creiem i potser no, perquè en un món que hi ha tantes guerres no sabem si exactament saben controlar les seves emocions, no? Però la dona té aquesta capacitat d'empatitzar amb els altres. Per què? Perquè tenim que tenir present una cosa, que la dona ja en el seu propi cercle vital, personal, biològic, ja té moltes vegades una muntanya russa d'emocions i sap distingir-les i identificar-les. Aquest és el gran secret de la intel·ligència emocional, identificar les teves emocions. L'empresa, la família, la societat, ja no pot viure sense rebre la dona tal com és, amb aquestes emocions. I no es pot viure d'una manera com et diria jo, plena, si no podem identificar les nostres i les dels altres.
Clar, la dona, fins i tot, des de l'inici, està lidiant amb totes aquestes emocions dins de la pròpia casa.
Dins de la pròpia família,
clar.
Exactament. Sap molt bé el que és posar-se en el lloc de l'altre, comprendre l'altre i no imposar-se. I una de les coses que fa molt bé és la manera que té de liderar de resoldre el conflicte. Hem de pensar que hi ha com quatre maneres de resoldre els conflictes, no? Una d'elles és la persona integradora, que és aquella que directament escolta el que passa...
Que és potser el que fan les mares.
És el que fan les mares. Integrador, i després un altre, que és el compromès. Pensem moltes vegades que a dintre de la família moltes coses que faran els fills, les mares no estarem d'acord, però estem compromeses amb allò que fan.
A recolzar-los.
A recolzar-los.
Tot això després es veu també a l'empresa?
És el que portem? I tant que es veu a l'empresa.
Amb això que ens estava explicant la Núria, amb aquestes maneres nostres de liderar?
Sí, i a més us diré una cosa. S'ha de mirar, s'ha d'entrar a moltes webs que hi ha dones en les empreses per veure com augmentar la creativitat. Si nosaltres... impulsem a la dona, impulsem les emocions, impulsem, escoltem els demés, fem que aquesta persona s'instal·li amb tres parts de, com diríem, positives, com és la tranquil·litat, l'alegria i l'empoderament.
Tranquil·litat, alegria i empoderament, és que clar, sí. Això és importantíssim,
clar, és Maria
Eugènia.
Que l'empresa s'ha de preparar per rebre la dona. S'ha de preparar per rebre la dona, perquè necessita aquest talent femení, sense cap dubte.
Aquest talent femení que, com ens està dient l'Eugènia, ve donat per la tranquil·litat, per l'alegria, per l'empoderament, i com no, Bet Borés, per l'autoestima, segurament.
Per l'autoestima, segurament no, seguríssimament. Entre altres coses, perquè si l'Eugènia parlava de la plenitud de la dona... La plenitud de la... O sigui, la dona té que trobar la seva plenitud a partir de buscar dintre seu, primer, qui és, segon, acceptant qui és, i tercer, valorant positivament qui és. I totes tenim que tenir en compte, i claríssim, que som molt més enllà que una imatge, no? Per tant, l'autoestima ve després de mirar-se al mirall i veure si sóc rosa, si sóc morena, si me deixo 1,50 m o 1,70 m, si peso 70 o 80 quilos, si les meves mesures són de 90-60-90 o 90-200-150. Al final, la dona ha de saber que com a persona té un valor molt més enllà. Una altra cosa és que després, una vegada acceptat això, sàpiga gestionar totes aquestes mides que la naturalesa li ha donat. I aquí és on radica l'autoestima. I, per tant, penso que la dona avui en dia ha de tenir molt clar que aquesta identitat que només ella té dret a projectar a la societat no ha de permetre mai que la societat li digui com i qui ha de ser ella.
Bet, des del programa, des del Plusvalua Dones, portem ja aquests 4 anys, aquests 3 anys anteriors i amb aquesta temporada que estem començant, amb la quarta, fent una gran feina de cara a fora complexes, el que sempre des dels anuncis se'ns ha vengut, o sigui, estem realment encapçalant lo de la quarta o la plateada, avui no tenim precisament a la Mercè, que és una de les seves representants, la Mercè Blanco, però és el tema de les canes pels homes molt interessants, per les dones no. Ja estem començant a aconseguir-ho, Bet, que sí que siguem interessants amb canes...
Totalment. I jo dic un sí a les canes amb majúscules. Penso que la dona té que tenir molt clar que a mesura que va avançant a la vida, el que va conquerint és seguretat, és experiència, és un missatge molt més profund i molt més fort que donar. I, per tant, la cana avui ha de ser signe del pas d'aquests anys, aquestes experiències viscudes i l'afirmació de estic contenta de ser qui sóc, d'estar a la pell en la que estic habitant i de no em diràs tu quins són els estereotips que jo haig de complir, sinó que jo t'imposaré els que jo vull complir perquè el meu missatge va molt més enllà que les meves mides o el color del meu cabell.
Doncs perquè estem contentes de ser com som, anem a parlar amb l'Anna Plans. Anna, què ens trobem a les xarxes socials? Que precisament les xarxes ha sigut el gran aliat per a aquest moviment. Què ens trobem, Anna?
Ja, seguint la línia de la Bet, no? Realment som molt més que un cos. I fixa't que precisament la quarta ona feminista proposa eliminar els estereotips de gènere que limiten les nostres capacitats. I què ens trobem a les xarxes? Doncs precisament que un estereotip molt potent entre les noies és aquell doncs, que està molt sexualitzat. Ho veiem no només a les xarxes, ho veiem quan sortim al carrer, en la publicitat, en les sèries de televisió, en els programes, en el cinema, a tot arreu. I clar, a més, això doncs, que fa quan tu cosifiques, et sexualitzes tant, doncs és quan apareixen el que sempre parlo, les fragilitats contemporànies que sempre parlem aquí al programa, no? Bulímies, anorèxies, depressions, suïcidis, fòbies socials. Però, a més, si la teva autoestima, de la que parlava la Bet, depèn de la percepció que tens del teu cos, si és negativa, aleshores què passa? Que tens tendència a tenir relacions tòxiques. I aquí entrem amb el tema, escollir parelles tòxiques, aquí entrem amb el tema de la violència de gènere. Precisament, doncs, cal tenir en compte que entre els menors ha augmentat.
Clar, això és una dada realment molt curiosa. Ja l'any passat, quan van començar a sortir aquestes dades, no acabàvem d'entendre i vam estar estudiant molt com podia ser possible que en uns moments on tenim tantíssima informació, que sabem tan clarament el que és la violència de gènere i a quins telèfons es pot trucar i on ens poden ajudar, que des de les xarxes estigués pujant tant i que l'edat de les menors, perquè normalment són menors, noies, sí, de les menors afectades, estigués amb unes xifres com mai a la vida. Més enllà d'aquells que puguin dir que és perquè avui en dia es denuncia i abans no.
Això és cert. Vull dir, no podem perdre de vista que es denuncia més que abans i això és una... I a més que ha augmentat l'edat de consentiment i també fa que... Però la realitat, dit això, a part que l'any 2018 els menors que van ser jutjats per violència de gènere va augmentar, va ser el més alt dels últims 8 anys, a més val a dir que un de cada 3 joves entre 15 i 29 anys consideren acceptable, inclús inevitable, el control abusiu per part de les seves parelles. I això és una dada doncs, que cal tenir en compte, no?, en aquest sentit.
Sí, indubtablement són dades que cal tenir en compte. L'Olga Ortiz la veiem amb unes ganes... bueno, clar, fa molta estona que no parles, Olga.
Home, clar, és que saps què passa? Que jo vaig agafant totes les idees i les uneixo amb el lideratge femení. Anna, la cosificació de la dona, cosificació és decir... mujer igual a cosa, sí, és el que provoca que la dona es prepari no per ser compradora, sinó per ser un producte.
Absolutament.
Per tant, apareixes com producte. Mm-hmm. Per tant, després demanes determinades... que se't tinguin en compte determinades capacitats, quan el que estàs venent és una altra cosa. Totalment. És el que deia la Bet. Si comencem per una imatge, per estimar-nos, i per tant, si tenim capacitat de dissenyar-nos... Nois i noies, si tenim capacitat per dissenyar-nos, no podem sexualitzar-nos.
Però comença a casa, perquè si tu et valores, si tu valores els teus fills pel que són més enllà de, no, d'un cos, doncs lògicament aquesta autoestima serà molt més forta.
També una cosa, parlem de l'autoestima, parlem de dones, parlem de moltes coses, però a veure, que és que la dona també hem de pensar que no podem ser estimades. O sigui, hem de sortir al carrer no pensant que tothom ens estimarà. O sigui, hem d'acceptar que hi ha gent que ens estimarà i altres que no.
Jo el que penso és que la dona ha de començar a ser molt conscient de que aquesta és la lluita nostra, que ha de passar de... ha de deixar de ser una lluita dialèctica, una lluita de conceptes, i nosaltres hem de prendre part en això. Primer, des de l'educació. Nens i nenes, tots que sàpiguen que el ser humà és un, indiferentment del gènere que tingui. Dos, això no vol dir que s'accepti i que totes aquestes ideologies de gènere que estem vivint ara, eh? Però, i en segon lloc, és importantíssim...
No, és importantíssim que no anem amb el carinyòmetre per al carrer. Clar,
clar,
o sigui,
clar. Això és bàsic.
Qui m'estima, qui no m'estima?
Això. Això ens passa, eh?
És que estic fent aquesta ponència i veig una cara rara. A veure, hi ha 100 persones allà, només veus una cara rara, per favor, calmem-nos.
Però hi ha una cosa que també hem de tenir en compte. Mira, jo hi estava amb les exalumnes de l'Escola de Pràctica Jurídica que fan el postgrau. Dones de 27 a, 20, a 30 anys. I els hi preguntava, quina aspiració teniu? Què voleu fer a la vida? I totes diuen, bueno, jo vull professionalment... Però va costar molt que diguéssim familiarment. I quan dius, escolta, i familiarment què? Oh, bueno, però és que fins que no em situï, fins que no pugui, fins que no...
Això crec que tenim que dir
a les empreses, escolti'm, estiguin preparats per rebre en aquestes dones.
Clar, Núria, perquè això va molt lligat a el que vam viure fa uns anys. Sí. Aquesta altra sortida de les dones, que el que ens va portar va ser la Superwoman, algo que ens està costant molt i molt també treure'ns de sobre. No arribem a tot.
I tant, i portem un nivell d'estrès altíssim. L'altre dia sortia, ahir va ser, ahir o abans d'ahir, les catalanes, les espanyoles més estressades.
Figura't.
41% d'elles afirma sufrir-lo sempre o quasi sempre. Mira com anem.
Escolta, nosaltres no, eh?
Les dones havíem dormit molt bé.
I una cosa, això reflexa l'empresa, perquè pensa que els directius de les empreses tenen un 30% del seu temps dedicat a resoldre conflictes. I molts d'ells és de l'angoixa, de la intranquil·litat, de l'estrès que tenen les persones que treballen, perquè si no hi ha condicions òptimes perquè una dona pugui treballar, no podrà atendre una família i estarà estressada, estarà angoixada
i
no podrà donar 100%.
Aquest és el nivell d'estrès que portem la dona, eh? Vull dir, és que, clar, nosaltres dediquem... Les dones dediquen o dediquem 4 hores, que és la meitat que els homes, amb tasques de cura, només. Clar, això doncs permet que nosaltres no puguem arribar a llocs de direcció. Si no permet que nosaltres puguem arribar a llocs de direcció, no podem fer més diversos els llocs i entrar més dones. Vull dir, és que és un peix que es mossega la cua.
A més, Núria, com estàs dient, aquestes dades s'inverteixen completament en el moment de la maternitat.
Clar.
Quan hi ha la maternitat, la dona es multiplica les seves hores en el que passa a casa i l'home, curiosament, es multiplica les seves hores en la seva feina i en formació.
I a més, això fa que puguin accedir ells primer que nosaltres a llocs de direcció.
I alerta també amb la dada molt curiosa que ens passava en el darrer estudi, l'Observatori d'Ona Empresa i Economia de la Cambra de Comerç, on ens deia que les feines a casa que més fan els homes són jardineria i bricolatge.
Mira, correcte. Que macos.
Clar, és una dada molt curiosa depenent del terreny o de la zona on visquem.
També vull dir una... vull dir una cosa també en aquest sentit. La dona no podem situar a l'home com a fil conductor de les nostres vides. També hem de sortir de determinats estereotips d'estar cuidant. O sigui, no tenim la responsabilitat d'arribar a tot.
És que passa una cosa, Olga, ara acabes de dir això de cuidant. Sense voler, aquestes motxilles que portem, els pares, avis, tal, si el marit està de viatge o està treballant o hi ha el que sigui, et truquen a tu perquè et facis responsable de les criatures. No és que ell no hi és. Ah, però és que jo també he d'anar a treballar. I quan dic això, el mateix ho extrapolem, que això vam parlar-ne molt a la primera temporada i vam rebre moltíssimes trucades d'escoles del que fan els col·legis i els pediatres que truquen sempre a les mares.
És que el que jo crec és que en el futur pagarem les conseqüències de les equivocacions que estem cometent avui en dia, perquè el treball de la dona... És veritat que per diferències innates, la dona i l'home aporten no només a la societat, no només a l'empresa, sinó dintre de la família i en la vida de les nostres persones.
Penseu també que hi ha molts homes, perquè és que ens ho feu arribar també, perquè és fantàstic que ens escolteu, hi ha molts homes que ells estan encantats amb els permisos de paternitat, els agradaria poder reduir el seu horari. O sigui, bé, a nivell laboral, Núria, tu ho saps molt bé.
Sí, no, cada vegada hi ha més pares que prenen cura. El que passa és que no són tots... També la piràmide que tenim de població tampoc ajuda, però cada vegada hi ha més pares que estan conscienciats i més homes que estan conscienciats que volen col·laborar amb l'educació dels fills.
Mira, jo només diria una cosa. Crec que hem d'invertir en una humanitat, no tanta intel·ligència artificial. Hem de pensar que la intel·ligència artificial, les dades que s'estan donant històriques, hi ha poques dades de les dones. I dir una cosa, no hi ha camins, sinó que la dona és el camí. Hem de pensar que la dona és el camí.
La dona és el camí?
I hem de tenir capacitat en dissenyar-nos i hem de sortejar els estereotips limitatius.
Doncs ho tenim molt clar. hem d'invertir en humanitat, en educació, en el ser humà. I estar contentes, contents. No diguem més, això no ho pots fer, i aquest famós, perquè moltes vegades ens ho diem, vols dir. Fins la setmana vinent, al Plusvàlua Dones, a les 9, a Ràdio Estel. Moltíssimes gràcies, Núria Lau,
gràcies.
Olga Ortiz, gràcies. Bet Borés, gràcies. Maria Eugènia Pons de Gironelles i Anna Plans.
Gràcies.
Fins la setmana vinent.
Ràdio Estel.
Salut natural per tothom. L'espai on trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això.